espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura. Creat per Salvar Tesero, Xavi Capdevila, Sílvia Tortosa i Ruth Vilar.
Hem començat el Veus d'aquesta setmana amb la cançó El Telescopi, del grup Yucalis, que ens acompanyarà al llarg del programa d'avui.
Parles. Escoltes. Veus.
El rei dels verns. Qui cavalca en el vent tard a la nit? És el pare, el galop, amb el petit. En braços la gombola contra el cor, per guardar-lo del fred, l'estreny ben fort. Per què t'amagues, fill, com espantat? Pare, pare, no el veus aquí al costat? El rei dels verns, amb corona i mantell. És la boira, fill meu, que fa castell. Vine, bonic, No tinguis por de mi. Sabem uns jocs encisadors aquí. A la riba les flors s'obren roents. La mare té unes robes refulgents.
Pare, pare, de veres no sents res? No saps el rei dels verns què m'ha promès?
Assossega, fill meu, tan frenesí. És el vent que les fulles fa estremir. No vols acompanyar-me, dolç infant? Les meves filles et festejaran. Elles, que a la nit menen balls rodons, et braçaran amb danses i cançons.
Pare meu, no les veus, no, les seves filles entre la foscor?
Fill meu, ben clarament ho veig. Són uns salzes grisencs que mou l'oreig. T'estimo, el teu esguard em té embruixat. Vindràs per força si no vols de grat.
Pare, pare, m'agafa, ja em té pres. El rei dels verns m'ha fet un mal encès.
El pare, esgarrifat, va cavalcant. Els braços li gemega el pobre infant i fins que arriba a casa fa el cor fort. Entre els seus braços, l'infant era mort.
Hem escoltat el poema El rei dels verns, balada suggerida per la balada popular danesa La filla del rei dels elfs, que en la seva traducció alemanya Herder va titular La filla del rei dels verns. Va ser així com Goethe, autor del poema, pren aquesta errònia denominació, El rei dels verns. Aquest poema ha estat musicat per Schubert i nosaltres l'hem escoltat en la versió catalana que en va fer Miquel Desclot. I a continuació escoltarem aquesta versió del rei dels verns de Schubert, interpretada per Manuel García Morantes i Victòria dels Àngels.
Streif. Du nimmst Thank you. Who will believe my verse in time to come if it were filled with your most high deserts? Though yet heaven knows it is but as a tomb which hides your life and shows not half your parts.
Faust.
If I could write the beauty of your eyes.
Què va passar? Amb Sílvia Tortosa.
El 17 de maig, 1348, assalt al barri jueu de Barcelona per la multitud després d'una epidèmia de pesta. El 1510 mor el pintor Sandro Botticelli. El 1642 es funda la ciutat canadenca de Montreal. El 1845 neix el poeta Jacint Verdaguer i el 1924 es creen els estudis Metro-Goldwyn-Mayer. El 18 de maig de 1980, el volcà nord-americà Santa Helena entra en erupció després de 100 anys d'inactivitat amb una potència equivalent a 500 bombes atòmiques. I el 1996, Johan Cruyff és destituït com a entrenador del Futbol Club Barcelona després de 8 temporades. El 19 de maig de 1536, Ana Bolena, la segona dona d'Enric VIII d'Anglaterra, és decapitada. El 1560, Madrid passa a ser la capital d'Espanya. El 1912 mor l'erudit Marcelino Menéndez y Pelayo. El 1925 neix Malcolm X. I el 1994 el ciclista Luis Ocaña es suïcida. El 20 de maig de 1506 mor Cristòfol Colom. El 1885 el poeta Manuel Flores desapareix. El 1888 s'inaugura l'Exposició Universal de Barcelona. El 1904 un huracà destrossa les Illes Canàries. I el 1908 neix l'actor James Stewart. El 1931 el físic August Picard arriba als 16.000 metres d'alçada amb un globus aerostàtic. El 1953, Edmund Hillary i Tenzing Norgay coronant l'Everest. El 1977, l'Orient Express, amb 17 minuts de retard, inicia el seu últim viatge des de l'estació de Lió. El 1987, l'atur espanyol supera els 2 milions de persones. I el 1992, el Futbol Club Barcelona guanya la seva primera Copa d'Europa. El 21 de maig de 1590 finalitza la construcció de la cúpula de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, a Roma. El 1686 mor el matemàtic, mecànic i enginyer Otto von Guericke i el 1932 neix l'actor Clint Eastwood. El 22 de maig de l'any 337 mor Constantí I el Gran després de convertir-se al cristianisme. El 1813 neix el compositor Richard Wagner i el 1907 neix Hergé, creador de Tintín. El 23 de maig del 1627 mor Luis de Góngora. El 1845 es promulga la nova Constitució espanyola. I el 1984 neix el biòleg i bioquímic Xavier Capdevila, recentment guardonat amb el primer Premi Nobel de Biologia. 24 de maig, el 1543, mor Copèrnic. El 1817 desapareix l'escriptor Meléndez Valdés. El 1883, el pont de Brooklyn de Nova York s'obre al tràfic. I el 25 de maig, el 1681, mor el dramaturg Pedro Calderón de la Barca. El 1859 neix l'escriptor Sir Arthur Conan Doyle. El 1926 neix el músic i trompetista Miles Davis. I el 1947 el Senat dels Estats Units aprova la creació de la CIA.
Enganxa't al Veus.
This is called the return of the giant hogweed. We'll be right back.
Els Transatlàntic ens acompanyen avui al Veus versionant aquest tema original dels Genesis, The Return of the Giant Hogweed. Aquesta cançó ha estat una petició d'un dels nostres oients que ens l'ha fet arribar al nostre correu electrònic radioveus@hotmail.com.
Una bona conversa ha d'esgotar el tema, no els seus interlocutors. Winston Churchill.
El lector por horas, de José Sánchez Sinisterra.
Pienso en la época en que el mundo conocido apenas existía para nosotros cuatro. Los días eran simplemente espacios entre sueños, espacios entre capas móviles de tiempo, de actividades de charla intrascendente, un flujo y reflujo de asuntos insignificantes, un husmear cosas muertas, fuera de todo ambiente real que no nos llevaba a ninguna parte.
Bien.
Que no nos exigía nada salvo lo imposible, ser nosotros mismos. Justín decía...
Bien, bien, ya es bastante.
Acabo el párrafo. Justín decía que habíamos quedado atrapados en la proyección de una voluntad demasiado poderosa y deliberada para ser humana, el campo de atracción que Alejandría presentaba hacia los que había elegido para ser sus símbolos vivientes.
Muy bien.
Gracias.
Muy bien, sí. Exactamente lo que quería.
Gracias.
No me refiero solo a la voz, no. Al timbre, al tono, al ritmo y todo eso, que son perfectos.
Muchas gracias.
Eso es importante, desde luego. Pero yo me refiero a la lectura, ¿comprende? A cómo la palabra escrita...
Sí, ya.
...se convierte en palabra hablada. ¿Quieres repetir el final?
Justín decía que habíamos quedado atrapados en la proyección de una voluntad demasiado poderosa y deliberada para ser humana. El campo de atracción que Alejandría presentaba hacia los que había elegido para ser sus símbolos vivientes.
Vaya, no es lo mismo.
¿No?
Esta vez ha puesto demasiada intención, demasiado sentido. Me ha querido imponer su lectura, su interpretación.
¿Le parece?
Sí, más intención. Un poco demasiada intención. No es lo mismo. Estaba usted ahí, interponiéndose entre el texto y yo.
Lo siento.
Como diciéndome lo que yo debía entender del texto.
Lo siento. ¿Puedo repetir?
Antes no estaba usted. Era solo un órgano, una máquina, o una simple herramienta que convertía las letras en sonidos, las palabras en formas acústicas, en figuras que yo podía...
¿Me permite que pruebe otra vez?
Era una cuestión de transparencia. Sí, esa es la palabra. Transparencia. ¿Comprende?
Creo que sí.
Un órgano puramente fisiológico, sin más pensamiento que el necesario para convertir la cadena de signos gráficos en unidades melódicas y rítmicas de significación.
Comprendo, es como si...
En cuanto ponemos demasiado pensamiento, la transparencia se pierde y llega lo translúcido. Aparece una figura interpuesta que es la suya. Algo de usted ahí en medio, entre el texto y yo.
Sí, una interpretación...
¿Quiere un poco más de té?
Sí, gracias.
Lorena es muy sensible. Nunca tuvo un carácter fácil, es verdad. Intransigente sería una buena palabra para calificarla, si le quitáramos toda valoración negativa. ¿Sin azúcar?
Sin azúcar, gracias.
Y también la positiva, claro. Intransigente, como decimos, de la obsidiana que es dura, del puma que es voraz, del glaciar que es...
Permítame. Justín decía que habíamos quedado atrapados en la proyección de una voluntad demasiado poderosa y deliberada para ser humana, el campo de atracción que Alejandría presentaba hacia los que había elegido para ser sus símbolos vivientes.
Abrumador.
¿Cómo dice?
Abrumador, el glaciar. Pero después del accidente se volvió voluble, caprichosa, despótica, como un sismógrafo que acusa la más pequeña turbación. No es un trabajo fácil, se lo advierto.
Me hago cargo.
¿Tiene usted hijos? No, no me conteste si no quiere. Además, en realidad no me importa. Era una pregunta retórica, una manera de decirle y de decirme que los hijos son los mensajeros de la muerte, de nuestra propia muerte. ella nos los envía, como un regalo envenenado, para recordarnos que la misión está cumplida, que somos prescindibles, que ya podemos morir. ¿Piensa que exagero?
Quizás.
No exagero, créame. Pero Lorena, gracias a su accidente, nos ha devuelto a la vida. Ya somos otra vez imprescindibles. Nos necesita absolutamente, ¿comprende?
No sé si...
Absolutamente. ¿Un poco más de té?
No, gracias.
No es usted muy locuaz. Eso me gusta. También a Lorena le gustará. No nos pidió un conversador.
No lo soy.
Su última lectura fue quizás demasiado transparente. Tampoco se trata de borrar el sentido, pero lo prefiero así. Transparente, esa es la palabra. Sin figura interpuesta. Solo un órgano, ¿me comprende?
Perfectamente.
¿Sí? ¿Comprende que no le contrato a usted, a la persona que usted es, sino solo su facultad lectora?
Es lo que pensaba.
No me importa la persona que usted es, ni a Lorena tampoco, por supuesto. Nos lo dijo muy claro. Alguien que lea, dijo. Solo eso, alguien que sepa leer. Y creo que usted es ese alguien.
Gracias.
Alguien que sepa leer, nada más y nada menos. Ha habido otros candidatos, ¿lo sabía?
Lo suponía.
Gente muy competente, muy valiosa, pero lamentablemente demasiado personal. Invadían los textos de un modo intolerable, algunos incluso con emociones, con muecas. Y lo que es peor, ya en la primera entrevista empezaban a exhibir su currículum, su vida personal, sus preferencias. Por cierto, no me interesan tampoco sus preferencias.
Comprendo.
Supongo que las tendrá, como todo el mundo. ¿Me equivoco?
En cierto modo, pero...
Pero no me interesan. Y a Lorena tampoco. Ella misma le indicará las lecturas. Tiene una vasta cultura literaria. Y aquí, como puede ver, hay libros más que suficientes para llenar toda una vida. ¿No le parece?
Sin duda.
Y es solo una parte de mi biblioteca. Me atrevería a decir que lo tengo todo. Todo lo que vale la pena, naturalmente. Mis asesores son muy competentes. Por lo tanto, nada de los últimos 20 años. Desde hace 20 años no se ha escrito un solo libro que valga la pena. ¿Piensa que exagero?
Bueno, tal vez.
Créame, nada que valga la pena. En obras de creación me refiero. Novela, poesía, teatro. En los últimos 20 años, nada. Se acabó la creación. Solo plagios, citas, remedos, refritos, obras de segunda mano. Mis asesores son muy competentes. Hay varios académicos, editores, libreros, críticos. Estoy bien informado. No leo todo lo que me pasan, naturalmente. Mis negocios me reclaman cada día más. Hoy, las cosas...
Sí, ya comprendo.
Pero estoy bien informado. De sus condiciones económicas le hablará mi secretario. Espero que lleguen a un acuerdo.
Estoy seguro.
Y Lorena le indicará el horario. ¿Tiene limitaciones?
¿Cómo?
De horario. Limitaciones de horario. ¿Tiene muchas?
No, no muchas.
Convendría que estuviera disponible al máximo. Aunque decidan un horario fijo, Lorena es bastante imprevisible. Tiene cambios de humor, alguna que otra depresión y... lo contrario.
Ya.
¿Me entiende?
Sí, creo...
Exaltaciones.
Ya.
Momentos de euforia desmedida. Son raros, pero terribles.
¿Sí?
Más difíciles de sobrellevar que las depresiones. Para los demás, quiero decir.
Me lo imagino.
No, no creo que pueda imaginarlo. En fin.
Tengo la máxima disponibilidad. Podría adaptarme. He cancelado varios compromisos profesionales. Y tampoco tengo apenas compromisos familiares. Solo llevar a mi madre a...
¿Cómo dice?
Que por el momento estoy bastante disponible.
¿Y a mí qué me importa?
Usted me preguntaba si yo...
Bien. Venga mañana a las 4. Es todo por el momento.
Història de Sant Feliu en Comptes, de Pep Casas. El correfoc.
Quan el Josep era petit, a principi dels anys 60, la seva besàvia vivia a casa amb ells. Era una dona vella, més aviat grassa que no pas magra, de cara arrugada i bigoti de pèls llargs. Vestia sac i faldilla de color fosc i balona de llana negra quan feia fred. Havia nascut a mitjans 1800 i en sabia un tou d'històries. Sovint, asseguts a la llar de foc, el Josep li escoltava contalles dels carlins i de la guerra de Cuba. La que més li agradava era aquella del follet i la fantasma. «De debò que s'allargava aquell burro?», preguntava el Josep bocabadat. «Així ho diuen, jo no l'he vist pas mai. I on diuen que vivia? Un diumenge hi anirem». Ara era el pare qui, mirant-se plaent besàvia i besnet, va contestar la pregunta. «Iupi!», va fer el Josep, com si l'haguessin promès el millor dels regals. Dues setmanes més tard, pare i fill van sortir de casa disposats a veure la cova. També els acompanyava el tiet, un germà solter del pare. Ben calçats, amb una llanterna a la butxaca i màquina de retratar penjada a l'espatlla, van anar fins a la Fonteta, la plaça on posaven l'embalat per la festa major, i enfilaren torrent amunt. Era un doll d'aigua bruta i pudent, sortida del clavegueram de les cases del mig del poble. Se'ls feia difícil caminar. Vora l'aigua estava tot ple de bardissars i ortigues. El pare en deia bernats, que els obligaven a passar per sobre de pedres insegures fent mil peripècies i sempre a punt d'empastifar-se els peus amb aquella aigua de color gris llafiscós. El pare duia estones el Josep a Collibè, mentre el tiet s'entretenia a tirar rocs per fer fugir unes ratotes enormes que de tant en tant treien el nas. No havia d'anar pas gaire lluny, però van haver de caminar així ben bé més de mitja hora. A mà dreta hi havia un casalot amb teulada d'uralita. «Això abans era un molí», explicava el pare. «En deien el molí d'altura». A davant seu hi havia un salt d'aigua. Hauria estat un indret prou bonic de no ser per la putrefacció de l'aigua que hi baixava i aquella pudor cada cop més penetrant. Més amunt, hi havia un puntet d'obra que el Josep havia vist piles de vegades de l'altre cantó, des de la Font dels Albes. Aquí és on diuen que el follet despenyava la gent que pretenia cavalcar-lo. «I la fantasma?», preguntà el Josep encuriosit. «L'esperava en aquesta cova. On dia?». A la dreta, al saltant, mig coberta d'heures i bastisses, hi havia una petita balma oberta entre les tosques. No era pas gaire gran, però hi cabien prou bé tots tres. El Josep va mirar i remirar amb la llanterna per tots els forats de la cova, però no hi havia cap rastre de ni de fantasma. «Se'n deuen haver anat», bromejà el tiet. «Aquesta flaire ni el mateix diable podria resistir-la». 10 anys més tard, tots aquells paratges havien desaparegut. Unes màquines van soterrar el torrent d'aigua bruta per a descentar i on hi havia hagut el salt d'aigua i la cova van fer-hi un carrer de molta pujada. L'únic vestigi que quedava d'aquell indret era el casalot que havia estat al molí d'altura, a un costat del carrer. Però el més greu, a l'entendre del Josep, ara adolescent, era que la llegenda del follet i la fantasma també s'ha duda i soterrada. Dels seus amics ningú no n'havia sentit parlar mai i la gent més gran, com la besàvia, havia anat desapareixent sense explicar-ho als besnets. D'alguna manera, en Josep se sentia un dels pocs coneixedors d'aquesta història i disposat a que tothom la tornés a explicar a Sant Feliu, talment com arreu s'explica el conte de la Caputxeta o la llegenda del Sant Jordi, el drac i la princesa. Però el cas és que no sabia per on començar. Van passar una pila d'anys, la democràcia va tornar al país i les festes majors omplien els pobles d'actes populars. A Sant Feliu de Codines tornà la diligència de l'empresa Segalers. A Barcelona, per les festes de la Mercè, van fer-hi un correfoc. El Josep, ara li deien Pep, va baixar amb una colla d'amics seus al correfoc de la Mercè de Barcelona. Era un entusiasta d'aquesta mena de manifestacions i no s'ho volia pas deixar perdre. Des de tota mena i feres ferotges provenents d'arreu de Catalunya escampaven foc a dojo pels estrets carrers del barri gòtic. «És al·lucinant!», exclamà tot d'un en Xavier, un dels amics del Pep. L'Àngels també hi va dir la seva. «Podríem fer un drac com aquests i passejar-lo pels carrers de Sant Feliu». «No pas», un dia el Pep, que no havia oblidat encara el seu propòsit, sinó un burro que s'allargarà. «Què dius d'un burro?», li van respondre. En Pep els va explicar l'antiga llegenda feliuana d'un burro que era el mateix diable i d'una fantasma amb els ulls verds. I ja van anar tots per feina. Un ruc enorme, una fantasma gegant, una colla de dimonis que escampava amb foc, uns altres que ruixaven la gent amb aigua en record d'aquell antic saltant on havien viscut els llegendaris personatges, uns dibuixos que explicaven la rondalla, una cançó. La festa major de l'any 1982, per primera vegada, va passejar-se pels carrers de Sant Feliu, el Correfoc, del Follet i la Fantasma. I han passat més anys. El Correfoc ha esdevingut un dels actes més esperats i multitudinaris de la festa major de cada any. Un dia, en Pep estava assegut en un banc de la plaça, quan va sentir parlar un nen i una nena que no devien tenir més d'uns 4 anys. «Saps?», explicava el nen a la nena. «Fa molts i molts anys hi havia una fantasma en una cova que tenia un burro que s'allargava i una vegada...» El Josep, a qui ara deia en Pep, se'ls va mirar amb uns ulls de sorpresa. Després va somriure satisfet.
Veus.
El noi.
Una vegada, a la vila de Sant Feliu de Codines, hi haurà un noi que, potser encara ha de néixer, potser ha nascut avui mateix, aquesta matinada, en una freda i emblanquinada clínica a Barcelona, on tot sembla net i nou i fa fortor d'esperit de vi. Potser ja és un velet de 6 anys que cada dia va a l'escola. Aquest noi serà molt famós arreu. Serà un conegut cantant, o bé un prestigiós polític, o un home de lletres, o bé el primer astronauta que trepitjarà un planeta amb orelles. O potser no. Potser jo preferiria que fos un noi callat, discret, tímid, d'aquella mena de nois que passen la vida gairebé desapercebuts de tothom. Però estic segur que serà un bon noi, i tan sincer que serà incapaç d'enganyar ningú en cap moment. A aquest noi, quan sigui gran, voldria demanar-li un gran favor. Voldria demanar-li que continués escrivint la nostra història, el nostre conte, el conte de cada dia. Gràcies, amic. I catacric, catacrac, aquest conte, tot just ara, ha començat.
És el programa radiofònic que més ens sorprèn.
La potofalca.
Era como la potoca, que tenía las bragas manchadas y decía que era quemado de la plancha.
Es de ser inútiles, ¿eh?
Thank you.
Durant el Veus d'aquesta setmana ens han acompanyat
Iucalis,
Goethe,
Miquel Desclot,
Victòria dels Àngels,
Manuel García Morante,
Transatlàntic,
José Sánchez Sinisterra,
Pep Casas
i la col·laboració especial de
La Potoca.
Ens podeu fer arribar els vostres suggeriments, comentaris i felicitacions a radioveus@hotmail.com.
Trobareu tots els programes penjats al nostre blog www.radioveus.blogspot.com.
Rebeu una cordial salut als qui fem possible aquest programa. Ruth Vilar, Mary Girós, qui us parla Salva Artesero, i avui amb una menció especial per la Sílvia Tortosa i el Xavi Capdevila, a qui els dediquem l'última cançó.
You've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton. We thank you so much. Everybody, happy birthday!
President of the United States.